Notícies Vespre. Karen Madrid.
El nou edifici Ripoll de l'Hospital de Sabadell ja està oficialment inaugurat. Després d'unes obres executades en un temps rècord de 8 mesos, avui el president Pere Aragonès i el conseller de Salut Josep Maria Argimon n'han tallat la cinta vermella. Aragonès ha destacat la implicació del govern català per tirar endavant aquest projecte.
Al juny de 2022, un cop hem fet tot el procés de licitació i en 8 mesos i 3 setmanes s'ha portat a terme l'obra, som aquí per dir que el govern de Catalunya es va comprometre amb la Salut, es va comprometre amb Sabadell, es va comprometre amb el Parc Taulí i el govern de Catalunya ha complert. Hem complert i hem executat la inversió.
Amb una inversió de 20 milions d'euros, el nou edifici Ripoll ofereix un centenar de llits al Taulí, solucionant una de les mancances endèmiques del centre sabadellenc. També aporta noves UCIs i quiròfans. En cultura, el primer cap de setmana del Festival Observa no ha deixat les dades d'assistència esperades. Des de l'organització esperaven superar els 4.000 assistents registrats entre dijous i dissabte. Tot i això, es mostren optimistes i preveuen que aquest cap de setmana que ve serà el reclam del certamen. De fet, ja s'han exhaurit entrades per al concert dels Catarres i de detalls. I en esports, el president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada, farà balanç de la temporada de l'equip. Serà demà passat a la nova Creu Alta i s'espera que comenci a posar sobre la taula els plans de futur de cara a la pròxima. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Sí. Situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències a aquesta hora. Si per trobar problemes hem d'anar directament a Barcelona, on trobem trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem el cel força serenat arreu del país, continuarà dominant el sol i també l'ambient càlid, i és que la temperatura ha d'anar pujant i ho farà ben bé entre els 33 i 34 graus, aquesta més alta, punts de ponent o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en zones properes, la temperatura més alta podrà fer-ho fins als 30-31 graus. D'altra banda, sí que és cert que quedarà una miqueta més frenada d'aquest ascens de la temperatura a punts de la costa a causa del vent, però tot i això amb valors que podran arribar perfectament fins als 24 o 25 graus. També han de créixer nuvolades, de fet han crescut ja aquestes nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu i podran descarregar alguns ruixats de caràcter local no tan intensos com aquests últims dies. Atenció, perquè demà s'espera un ambient més càlid, com també de cara a demà passat s'esperen dos dies on la temperatura, quan la temperatura màxima ha de ser més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'edifici Ripoll de l'Hospital de Sabadell ja està inaugurat. Els 92 llits de més permetran a partir d'ara redistribuir les diferents especialitats del Taulí i agilitzar processos, però també començar a arreglar altres parts de l'equipament sanitari que fa temps que resisteixen tal com es van crear, però que necessiten una posada al dia. A la visita de les autoritats ja està present el Pau Durán. Bona tarda, Pau, què han dit?
Bona tarda, Karen. Doncs s'han felicitat per la velocitat de l'execució de l'obra, que recordem que ha estat només de 8 mesos i 3 setmanes. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha recordat com va néixer la idea de la inversió.
Un cop havíem superat la primera onada de la pandèmia, l'equip del CatSalut d'aleshores em va venir a veure amb una proposta per tal de redireccionar una part dels fons Covid que teníem per tal d'ampliar diferents serveis hospitalaris de Catalunya. De fer uns annexos que permetessin adaptar moltes dels equipaments hospitalaris del país que no estaven pensats originalment quan es van construir fa 50, fa 40 o fa 20 anys, per una pandèmia de les característiques que van patir.
Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha destacat que el Parc Taulí és un element diferencial de la ciutat.
Un element que també ens fa diferents d'altres ciutats és tenir la corporació sanitària del Parc Taulí. El Taulí n'és un actor també clar i un element diferenciador que tenim d'orgull de ciutat de Sabadell. No totes les ciutats tenen hospitals com els nostres, un hospital potent, però sobretot un hospital amb un enorme potencial.
De la seva banda, Joan Martí, director gerent de la Corporació Sanitària Parc Taulí, ha posat l'accent en la disminució dels malalts diaris que queden pendents d'ingrés.
Tindrà una derivada que no és menor. El poder disposar de 92 llits més segur que ens permetrà no resoldre el problema d'urgències en la seva totalitat, però sí disminuir de manera notable el nombre de malalts que ens queden cada dia pendents d'ingrés. I això jo crec que serà un guany qualitatiu molt, molt substancial.
Martí ha posat, per exemple, d'exemple Karen, que els malalts quirúrgics ara, un cop sortint del quiròfan i vagin a planta, ja no hauran ni de passar per l'ascensor. El 2023, el Parc Taulí acumularà una inversió total de 65 milions d'euros.
I no deixem la salut perquè l'endometriosi afecta un 10% de les dones, sobretot en edat fèrtil, però molts casos encara estan pendents de diagnosticar. A la unitat d'endometriosi del Taulí tracten cada any 300 pacients amb aquesta patologia. Es tracta de casos complexos que no es poden abordar des dels centres d'atenció primària. Segons Laura Costa, metgessa de la unitat, els canvis en el protocol de salut per reforçar la detecció de la patologia als ambulatoris estan donant els seus fruits. D'aquesta manera, espera poder abordar-los de forma precoç per evitar-ne els efectes. Són declaracions al programa Al Matí.
Que canvia perquè, clar, el símptoma principal, com hem dit, és el dolor, no? I les conseqüències a llarg termini d'una malaltia crònica on un dels símptomes principals és el dolor, no només són les conseqüències biològiques, sinó també les psicològiques, no? I moltes vegades les pacients que han de conviure amb dolor crònic tenen altres àrees d'afectació emocionals i són pacients que pateixen més sintomatologia de depressió i d'ansietat.
Entre l'impacte físic de l'endometriosi hi ha l'esterilitat, que afecta un 30% de les pacients. Costa assegura que el tractament de la malaltia també pretén evitar aquest tipus d'efecte.
És un tractament que haurà de fer durant forces anys, pel que és important que tinguem una visió global de la pacient, és a dir, una visió més holística que tracti estils de vida, consells higienico-dietètics, aspectes emocionals i sempre consensuat amb la pacient, no? De manera que hem d'oferir un tractament individualitzat amb un pla d'actuació a llarg termini i tenint en compte, doncs, això que hem dit, l'edat, el desig o no de gestació, l'extensió de la malaltia, la localització dels implants, la resposta i la tolerància al tractament.
Costa, però, lamenta que hi ha una llista d'espera important per als casos que han de passar pel quiròfan, ja que es tracta d'una patologia benigna. I no deixem la salut perquè els experts demanen augmentar el preu del tabac i restringir els espais on es pot fumar per continuar rebaixant el seu consum. Avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac i, segons dades del Departament de Salut, 50.000 persones van deixar de fumar el 2021. Es calcula que un 24% de la població és fumadora, un 2% menys que l'any passat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda per al professor de Ciències de la Salut de la UOC, Albert Baena. Aquestes dades demostren que la prevalència de consum en el nostre entorn és molt alta. Per això, en una entrevista al Cafè de la Ràdio, demana que se sigui més estricte amb els fumadors.
És desnormalitzar realment el consum de tabac i portar-ho a l'entorn privat, en el qual no és una prohibició de fumar, sinó una regulació on els espais que estan compartits doncs no es pot consumir. No es pot consumir perquè hi ha un fumador passiu. Si no existís el fum, si no existís un consumidor passiu i el tabac, doncs com no altera, com he dit abans, la conducta i demés, doncs es podria segurament consumir a tot arreu, però no estem parlant d'un producte que sigui això.
Aquest any el lema de la jornada és el tabac, una amenaça per al nostre medi ambient. I és que les borilles de les cigarretes generen cada any a Catalunya uns 4.300 metres cúbics de residus tòxics que contaminen les nostres platges, mars i oceans.
Borilles és realment el filtre que se li posa al tabac, no serveix per res, serveix únicament per rentar consciències, sí, perquè al final que la quantitat de filtratge de substàncies no és suficient com perquè no sigui nociu, i al final la tenim al terra, a tot arreu, i durant anys, no? Que no és biodegradable.
A Sabadell, els alumnes de tercer d'ESO dels instituts Escola Industrial i la Serra han participat en diverses activitats per conscienciar-se sobre els perills del tabac. A més, es preveu que l'escola industrial s'assumi a la xarxa d'entorns sense fum per tal d'evitar que es consumeixi tabac a l'entrada del centre educatiu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Prop d'un centenar de representants del teixit empresarial i alcaldes del Vallès i del Baix Llobregat han dit prou als incompliments de l'Estat en relació a les obres de la B40. Concretament exigeixen que es finalitzi l'enllaç de 6,2 quilòmetres entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat.
Nina Torres, presidenta del Cercle Sacot de Joves i encarregada de llegir el manifest, ha explicitat el malestar del territori.
Que hem decidit dir prou als incompliments sistemàtics i donar-li visibilitat mitjans aquesta concentració empresarial al peu de l'obra de la B40 i tornar a reclamar públicament a l'actual ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana una data concreta de finalització del tram Terrassa-Brera, un compromís ferm i una promesa creïble per a les empreses, entitats i ciutadans que vivim i treballem en el territori.
De la seva banda, el president de SACOT, Antoni Abad, ha proposat que a partir d'ara sigui la Generalitat qui faci el seguiment de les obres per evitar nous ajornaments.
I la idea és una idea de treball que es diu promoció delegada i que vol dir que els dos governs acordin que el seguiment tècnic i l'agilització de l'acabament de les obres es porti a través dels equips del Govern de Catalunya i de la Conselleria de Territori, perquè el que necessitem és que s'acabi quan abans.
Les persones concentrades han desplegat una pancarta on es podia llegir prou incompliments. Necessitem connectar Terrassa amb Abrera, B40, ja.
La inflació torna a repuntar fins al 8,7% aquest mes de maig, sobretot per l'encariment dels carburants i dels aliments. La diferència amb el mes d'abril és del 0,8%, mentre que se situa per sota del mes de març, quan es va arribar al 9,8%. El professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Sala, alerta que no es poden permetre que aquestes xifres es mantinguin en el temps. Per això demana un pacte de rendes entre sindicats, patronals i governs per frenar l'escalada de preus. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Estem veient que si la inflació va continuant, això ens empobreix a tots. Nosaltres amb els mateixos diners podem comprar molt menys. Quan això és una inflació d'un 2% és una cosa, quan és una inflació més alta i quan toca dos dígits, això es complica. Per tant, posar mesures, com ha sigut el tema del gas, doncs bé, això ja és una mesura important, tindrà l'efecte que tindrà, però si és 1% és 1% menys. Però sobretot contenir que aquesta inflació no es dispari, ara en aquests moments és bàsic.
Sala subratlla que l'augment de l'IPC es deu a la volatilitat del preu de les matèries primeres, que fa que tota la resta de productes siguin cada cop més cars. En urbanisme, la placeta triangular de Calassanç Duran es farà per a vianants en dues fases entre aquest any i el que ve. Així ho ha aprovat la Junta de Govern, que hi destinarà més de 400.000 euros per afegir arbres, mobiliari urbà i espai de lleure i reduir així el vehicle privat en superfície, a posar més verd. La urbanització de l'entorn dels carrers Calassanç Duran i també el Garsuari Pasqual ha de fer que el barri de Sol i Pedrís compti amb un espai de lleure pacificat. El regidor Lluís Mates n'assenyala els objectius.
Tot en la línia de l'objectiu de que sigui la Gran Via una artèria amb més arbres, menys cotxes, més pacificada, menys contaminació. Un projecte que ens compra Europa a través dels Fong Generations.
Aquest any s'actuarà per valor de 300.000 euros en els 1.500 metres quadrats afectats i el següent amb els 100.000 restants. El projecte s'inclou en el programa de transformació de l'àmbit Gran Via Ripoll.
És una de les intervencions que es porten endavant des del programa de transformació de Gran Via Ripoll i l'objectiu, com sempre, és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d'aquest entorn. En concret, doncs, el que es fa és posar nou arbrat i mobiliari urbà i també, especialment, nous espais per lleure.
La millora de les condicions al lloc ha de permetre desenvolupar activitats econòmiques al voltant d'aquesta nova plaça. I l'Ajuntament també durà a terme millores energètiques a diversos equipaments esportius municipals. Se substituirà la il·luminació interior de diversos pavellons i també la de la pista d'atletisme del complex de Sant Oleguer. Les obres tenen un termini d'execució de 2 mesos. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquestes actuacions inclouen el canvi de les lluminàries actuals per unes noves de tipus LED. L'estalvi i l'eficiència energètica és el més destacat de les actuacions, tal com explica Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial.
Per aconseguir una eficiència energètica i un estalvi econòmic, així com evitar les tones de CO2 que que s'emeten al medi ambient, i en aquest sentit tenim un gran èxit en l'última inversió que es va fer als carrers de Sabadell. Prop de 720 carrers van canviar la luminària amb un estalvi molt considerat d'emissions de CO2, més de 1.600 tones evitades, i també un estalvi en el consum amb més de 5,1 milions de quilowatts any.
Les obres estaran dividides en 6 lots, un per a cada equipament.
Serà el pavelló municipal de Can Balsat, el de Gràcia, el del Nord, el del Sud i el pavelló municipal d'Esports. I també, com deia abans, la pista d'atletisme de Compresa de Noblegues.
Aquestes obres formen part de les estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat i són finançades al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els canvis legals per lluitar contra la violència de gènere són un pas endavant, però no són suficients. Així ho ha alertat l'advocada Esther García en declaracions al Cafè de la Ràdio, quan ja són 16 les dones mortes a mans de les seves parelles aquest any. Per García, canvis com la desaparició de la diferència entre l'abús i l'agressió o l'eliminació del règim de visites amb menors davant d'un cas de violència van en la línia correcta, però hi ha camí per fer.
L'obligació, perdó, de suspendre el règim de visites o qualsevol comunicació amb menors quan hi haguessin indicis de violència, quan l'home, la parella, estigués immers en un procediment penal o quan estigués condemnada. És una norma, insisteixo, que va entrar en vigor al desembre i que, en canvi, el jutjat està mostrant moltíssimes resistències, tot i que s'acompleixin els requisits en aplicar-les. Per tant, òbviament, ha d'haver-hi un acompanyament o en el sistema judicial.
L'advocada atribueix aquesta resistència al fet que la societat encara no ha canviat la seva visió entorn a aquesta xacra. García insisteix que davant casos de violència masclista cal la implicació de tots els estaments i ciutadans.
Avui també és notícia.
La Diputació de Barcelona organitza 5 sessions del taller Cuina sense pares durant el mes de juny a Sabadell. Els dies 3, 7, 8 i 10 de juny es faran a l'Associació Juvenil Esquits a 4:45 de la tarda. El 13, el taller tindrà lloc a la ludoteca Margarida Badós a 5:45. L'activitat, amb una durada de 2 hores, està adreçada a joves a partir de 14 anys i té per objectiu acostar-los al món culinari a través de receptes saludables i fàcils de fer. Una 70ena d'integrants del Consell d'Infants i Adolescents ultimen un videoclip de rap per la diversitat. El cap de setmana passat es van enregistrar algunes escenes del videoclip que il·lustrarà la cançó en emplaçaments amb les places Picasso, Termes i Rogelio Soto o al Parc Central. El rap, que es fa en col·laboració del cantant i compositor sabadellenc Nelo C, pretén reivindicar la diversitat com un valor afegit de la societat, trencant tòpics i estigmes.
L'assistència ha sigut prou bona i tothom que ha vingut ha gaudit molt i s'ha enamorat molt d'aquest espai que tenim aquí a Sabadell.
És José Luis Castet, director del Festival de Música Observa, que avui ha fet balanç del primer cap de setmana de concerts. Ha dit que estan satisfets amb com està funcionant el cicle per ara, tot i que no s'hagi arribat a les xifres d'assistència previstes en un inici. Un total de 4.000 persones han anat als concerts d'ABBA, The New Experience, SFDK, M-Clan i Reggae per Chicks. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els organitzadors de l'Observa, però, creuen que el cap de setmana fort serà precisament el pròxim. I és que ja han penjat el cartell d'aforament complet per a l'actuació dels Catarres, que presentaran el seu nou disc Diamants i Detalles de dissabte a la nit a l'amfiteatre del Parc Catalunya.
Les entrades venudes ens diuen que serà un gran cap de setmana, la veritat, i potser una mica més fluixeta aquest dijous amb la Sinfònica, però divendres la venda va molt bé i dissabte tenim un sold out ja amb 3.000 persones. Vull dir que pinta molt bé el cap de setmana.
Aquest segon cap de setmana de concerts a l'Observa es completarà amb la novena de Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès aquest dijous. Divendres hi actuen Iseo i Dodo Sound, mentre que diumenge hi haurà un nou concert per al públic familiar amb la formació Heavy per Xics.
Música. Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Les empreses d'aigua, electricitat, gas o internet hauran de respondre a les reclamacions dels consumidors en un termini de 2 hores. Aquesta és una de les novetats de l'avantprojecte de la llei d'atenció al client que s'ha presentat avui. A més, aquestes empreses de serveis bàsics hauran d'atendre les trucades en un màxim de 3 minuts. En política, la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès pel Catalan Gate no s'ha produït per raons d'agenda. Així ho ha apuntat avui la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez. En aquest sentit, assegura que el compromís de realitzar aquesta trobada segueix vigent i es convocarà quan les agendes coincideixin. I un últim apunt, Ryanair i Comissions Obreres tanquen un acord històric per millorar les condicions laborals dels tripulants de cabina a Espanya. El pacte beneficia uns 2.000 treballadors de l'aerolínia irlandesa de baix cost, inclou pujades salarials immediates, una equiparació a l'alça de les condicions dels empleats a les bases de Madrid, Barcelona i València i obre la porta a negociar un conveni col·lectiu abans de l'octubre del 2023.
Esports.
Esteve Calzada, el president del Centre d'Esports, compareixerà en roda de premsa demà passat a la Nova Creu Alta per fer balanç de la temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
També s'espera que comenci a desvelar els plans de futur més pròxim que està supeditat, això sí, al pressupost que s'estableixi.
Ahir ja dèiem que tot està a expenses de l'estatus econòmic que s'imposi i no hi haurà novetats fins que no hi hagi fumata blanca en aquest sentit. Ara bé, el director general del club, Bruno Batlle, assegura que ja s'està treballant contemplant tots els escenaris possibles.
S'està treballant, de fet no s'ha començat a treballar, ja es porta treballant, però com sabeu aquestes coses no sempre les tens al moment que desitjaries, amb la qual ara és un molt bon moment per tancar tot el que s'ha anat treballant i veure on estarem. Jo crec que, bueno, aprofito també per posar en valor, no? Jo crec que el club és absolutament diferent al que era fa uns anys.
De sobres és conegut que totes les incògnites giren al voltant de la plantilla i de l'entrenador, amb un Pedro Munitis que acaba contracte, però també la direcció esportiva. Des de la destitució de José Manzanera han estat el mateix Batlle i el secretari tècnic Miguel de Ita qui s'han encarregat d'aquesta tasca. De Ita també està pendent de saber si continuarà el càrrec, però tot fa apuntar, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, que continuarà perquè el club ha mostrat confiança en la seva figura. Ell assegura sentir-se a gust i recorda com s'ha anat adaptant el lloc amb els canvis produïts.
Yo antes me encargaba de ver fútbol, conocer el mercado, elaborar informes y eso no ha dejado de ocurrir. Sí que es verdad que he estado más cerca de cuerpo técnico y plantilla y en ese sentido sí que ha cambiado un poco también a la hora de igual estar más en contacto con la gente durante el mercado invierno, por ejemplo, y demás, pero en sí ha sido similar.
Són declaracions al programa Tribuna Preferent d'ahir, especial des de la Nova Creu Alta i que es pot recuperar al YouTube i al Twitch de l'emissora.
Pel que fa al centre d'esports femení, el Seagull serà el pròxim rival de les Arlequinades a la Copa Catalunya. Les de Marc Gabriel van superar la primera eliminatòria imposant-se a Olímpia per 2-0 contra el Llerona.
Un rival que, a diferència del Sabadell, sí que ha pogut assolir la salvació i contra el qual el centre d'esports no havia estat capaç de guanyar Lliga, però aquest cop les tornes van canviar. Els gols van arribar a la segona part i les autores van ser Gisela Cruz i Abril del Toro, qui es felicita per haver contribuït a la victòria.
El segon gol, la veritat, com tu dius, a veure, clar, personalment, com el vaig marcar jo, la veritat que molt feliç, perquè al 0-1 pues, tampoc sabíem si anava a guanyar, si no, perquè ja es van tenir moltes ocasions, i clar, era difícil, però al marcar el segon gol pues, ja anàvem més tranquil·les i la veritat que va ser, bueno, molta alegria.
El Sabadell no guanyava un partit des del passat 13 de febrer. Eren 9 derrotes consecutives entre el final del primer tram de preferent i la fase de permanència. El duel de la segona eliminatòria davant del Sígol de Badalona tindrà lloc a Olímpia aquest cap de setmana.
També s'ha sortejat la Copa Catalunya Juvenil amb dos equips de la ciutat, el Mercantil i el Sabadell C, campions del seu grup de preferent. S'enfrontaran a la Fundació Grama i al Badalona, els dos de Nacional. I a la Copa Catalunya Amateur, Ibèria-Sabadell B, diumenge a les 12. Àlex Llamas no continuarà al Natació Sabadell de Futbol Sala. El fitxatge estrella de la temporada passada, després de tornar al seu equip de formació per liderar un projecte ambiciós, ha estat una de les 5 baixes que el club ha anunciat de forma oficial.
L'ala sabadellenc ha decidit acceptar l'atractiva oferta del Gasifred Ibiza, que com el Natació Sabadell també juga a segona B.
El club no ha sido el que no ha decidido contar conmigo. Ha sido una decisión dura, muy pensada, pero he tomado la decisión de no continuar. Me sabe muy mal. Ha sido una decisión que pensaba que no iba a llegar. Pero bueno, a raíz de otra oferta que he tenido, pues pensándolo mucho, hablando sobre todo con mi mujer, pues he llegado a tomar la decisión de salir.
Llamas va fitxar l'any passat pel club procedent de l'elit en la que va ser la incorporació estrella de l'equip. Ara bé, lluny de les expectatives creades, els nedadors han hagut de lluitar per la permanència a la categoria de bronze i no han pogut aspirar més. Llamas admet que s'esperava un altre panorama.
Desde el primer día que llegué aquí pensaba que iba a ser todo diferente, pero hemos sufrido mucho, muy triste. No se puede llamar decepción porque creo que hemos intentado darlo todo, creo yo. Y las cosas no se han dado como uno esperaba y bueno, pues ha sido un año complicado, duro, no pensaba que iba a ser así, o sea, pensaba que iba a ser todo lo contrario, pero ha acabado siendo más duro de lo que todos nos pensábamos.
I una altra baixa de les que crida l'atenció és la d'un dels puntals dels nedadors les últimes temporades, Cristian Rodríguez, així com la del porter Arnau Manzano. A més, els joves David Mirapeix i Antonio Rosado també es desvinculen. A l'altre extrem s'han confirmat 3 renovacions, la del capità Arnau Ametlla, la de Pepe Font i la de Germán Escudero.
El futbol sala Sabadell femení no sap amb certesa quina categoria jugarà la temporada que ve. A les pistes, les arlequinades han consumat el descens a Divisió d'Honor Catalana, però la salvació podria venir per altres vies.
Tot i guanyar 2-3 a l'última jornada a la pista de la Concòrdia, les creualtenques han acabat antepenúltimes i a priori baixen els 4 últims. Ara bé, els filials de Penyesplugues i Sala Zaragoza es poden veure arrossegats pels seus primers equips que lluiten per mantenir-se a primera i per acabar-ho d'adobar, 2 equips de segona nacional, el Futbol Emotion i l'Intersala, han anunciat una fusió i podrien alliberar una nova plaça. Un embolic que el tècnic Xavi Muñoz té en compte però no es vol fer il·lusions.
Si acaba sent, perfecte i estarem molt contents, però ara mateix volem tenir el cap preparat per preparar Divisió d'Honor perquè hauria de ser masses caramboles. Tot i que afegim aquest paràmetre que t'acabo de donar ara, que es va donar la setmana passada, que això afegeix més probabilitats a que puguin passar coses estranyes. Nosaltres ens ho agafem, que hem quedat tercers per la cua i que no tenim opcions. Si al final sona la flauta, doncs perfecte.
L'equip arlequina, recordem, va arribar viu a l'última jornada d'aquesta segona nacional, però s'ha quedat a les portes de la permanència. Malgrat tot, Muñoz es veu amb forces de continuar i ja ha anunciat que, en principi, seguirà al capdavant de l'equip creualtenc.
Tinc ganes de continuar, hauré de parlar amb el Presi. Sempre he tingut la confiança plena del Presi i no em fa patir. Ja mateix estem preparant la temporada que ve a Divisió d'Honor Catalana.
Com dèiem, l'entrenador en principi continuarà al capdavant de l'equip. A la plantilla sí que hi haurà alguns canvis importants, ja que, per exemple, la capitana Txell Llopart s'ha retirat i ja no jugarà amb el futbol sala Sabadell femení.
Un minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 31 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el programa El Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.